Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Hi ha oients que, gràcies al servei de la ràdio que retransmet cada dia les pregàries monàstiques, han descobert en els monestirs recintes d'espiritualitat i de cultura. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Què n'és d'important aquest principi de Mans Unides? Compartir. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, el coordinador de programes de l'ONG cambodjana PADEC explica les accions de desenvolupament que impulsen per reduir la pobresa en zones rurals. Cecea Neu és enginyer agrònom en aquesta entitat, sòcia local de Mans Unides a Cambodja.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
A Fundació Joaquim Molins Figueres centrem els nostres esforços en impulsar a les famílies, especialment a les que es troben en situació de vulnerabilitat i risc social, per tal de que encaminin projectes de vida que portin positivament al desenvolupament sostenible de la nostra societat. Col·labora amb nosaltres. Més informació a joaquimmolinsfigueres.org. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Robert Álvarez Masalías, que ve a presentar-nos la seva traducció del text del 70 del Càntic dels Càntics. Robert Álvarez Masalías avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i la Fundació Bancària La Caixa.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui diumenge, i com sempre, la nostra bateria de preguntes. I aquesta vegada he portat un personatge que ha escrit un vers. Jo penso, quasi que l'ha escrit, oi? Que és el Càntic dels Càntics, que té no sé quants, quasi uns 2.500 anys, deu tenir el Càntic dels Càntics. Però ell ens l'ha traduït i ha fet una traducció preciosa. Jo hi veig poesia per tot arreu. I com cada setmana, ens limitarem a fer-li les preguntes de rigor. Què tal, Robert, com estàs?
Doncs bé, bon dia.
Pues vinga, comencem. La calma d'un rellotge de paret sembla més un observador que un pacient?
Bueno, això és una frase que el mossèn Jaume Aymar, en el pròleg que m'ha fet en el llibre, doncs ell diu exactament: aquesta és una obra que està destinada a ser llegida amb aquella calma de rellotge de paret de la qual parlava l'escriptor i humanista Josep Maria Puiggener.
El Càntic dels Càntics, un poema?
Exactament, és un epitalami.
Epitalami.
La paraula aquesta vol dir un poema nupcial. És un poema que té forma de drama, és una petita obra de teatre, en aquest cas, amb 8 actes. És un drama amb una acció que avança És curta, però vull dir, va avançant. No és res més que la història d'un noi i una noia que es veuen, s'agraden, fan veure pues, que la noia no li interessa el noi, ell va pues, tonto per ella, però al final doncs, acaben fent l'amor.
Els jueus han parlat tota la vida de tradició, mai de religió.
Bueno, en relació al càntic, els jueus al llarg de la història n'han fet diverses interpretacions al·legòriques, però tradicionalment sempre amb una marcada esperança messiànica. Els jueus, en aquest càntic, hi veien un anunci del Messies que havia de deslliurar el poble d'Israel dels seus opressors.
No es fa cap referència a Déu al càntic dels càntics, oi?
Efectivament, és així. És probable, jo no sóc un biblista, però em sembla que és l'única obra de tota la Bíblia on la paraula Déu o Yahvé no surt per enlloc. Tanmateix, vull dir, en el món cristià, durant segles li han estat buscant en aquesta obra els tres peus al gat i volent-li donar significacions místiques i profètiques, però no res més que un poema d'amor humà.
No és amor pur, sinó espiritual, el que dius. És així, això?
Bueno, si per amor pur o espiritual entenem l'amor platònic, doncs no, no és un amor espiritual, és un amor humà. Però l'amor humà, si és sincer i lleal, també pot ser molt pur, fins i tot sense consideracions religioses.
És normal que s'interpreti el sentit literal del càntic dels càntics?
Jo entenc que és el més normal. I jo m'atenc a les paraules del teòleg català Frederic Raurell, que estan recollides a la, les he recollit dins del meu treball i també a la tapa del darrere del llibre, on ell diu, que referint-se al càntic, que si no hagués format part dels escrits canònics, a ningú se li hagués acudit de donar-li un altre sentit que l'obvi i natural, captable per la simple lectura.
Sense el rei Salomó no s'entén, no?, i el càntic dels càntics?
Efectivament. Sí, durant molt de temps, en el càntic dels càntics, bueno, es deia que estava fet pel rei Salomó, però bueno, això ja fa molts anys que està desestimat i se sap que això no és així. Però, esclar, vull dir, ningú es fixa en la figura del rei Salomó. Però és que sense el rei no s'entén res, perquè hi ha un noi i una noia, però és que la noia és l'amant del rei. Llavors, la noia, quan se'n va amb el noi, el que està fent és un adulteri. Legalment. I per aquest motiu, i al final de tot, hi ha una frase que ningú s'hi fixa en ella allà. Fuig i sigues lliure com els cèrvols per la muntanya i tal. Fuig perquè si t'atrapa el rei ja veuràs el que passa.
Comparen una dona amb una egua, aquí, tu.
Sí. Bueno, si avui a una dona li diguessin que s'assembla un cavall o una egua, doncs poder et donaria una plantofada, oi?
Bueno, una plantofada, no? Sí. Que et posarien una denúncia.
Sí. Bueno, però és que això està escrit fa més de 2.000 anys, I potser les coses es veien diferent. Vull dir, encara avui, allà pel surt, a vegades acompanyen la dona amb una jaca, oi? Si no, ara, quan jo era més jove, havia sentit la comparació. Però, bueno, si ens fixem, un cavall és un animal molt maco i té unes anques terses, precioses, i d'aquí a fer una comparació amb les cuixes d'una dona, una noia jove i esbelta, doncs hi ha una passa, i poder en aquell temps... No, poder no, probablement això era un elogi.
El càntic era fet pels casaments, no?
Bueno, jo no hi era. Però si
jo
fem
tampoc,
Però si fem cas a Akiva, que va ser un rabí, que va ser el primer que va començar a donar-li una significació profètica en el món dels jueus, en el càntic dels càntics, ell, en una de les seves obres, diu... Qualsevol que canti el càntic dels càntics amb veu tremolosa en una sala de banquetejar i el tracti com una mena de cançó, no té part en el món venidor. Això es cantava a les bodes. I si es cantava a les bodes, davant de gent normal, vol dir que tothom ho entenia. Era un poema pues, que, vale, sí, parlava d'una història d'amor molt maca, a més, vull dir, amb l'al·licient de que la noia era l'amant del rei, però que és molt respectuós amb les persones dels amants i el llenguatge que utilitza.
Se'n fa difícil que es caigui en l'error de que alguns diàlegs no són sinó més que monòlegs.
Bueno, sempre, vull dir, històricament s'ha tractat, vull dir, a l'hora de donar-li una significació profètica i al·legòrica en el món cristià, doncs, bé, ho han forçat, era un diàleg entre un home i una dona, que és el, en deien un espòs i una esposa, i per allà al mig només sortia de quan en quan un cor. Però, és clar, és que si sempre tot el que dius ho dius a un altre, és quan no s'entén. Si dius unes paraules que són molt maques, tothom diu que és molt maco el càntic, doncs perquè ho ha dit un altre d'anterior, però és que no. És que de quan en quan ella pensa el que voldria fer amb ell. I ell pensa el que voldria fer amb ella. Són desitjos, un els té al cap. Si això s'ha de representar en una obra de teatre, això no li dius a l'altre. Això ho dius per tu mateix, i llavors, dins del teatre, suposant que fos en un teatre, ho diries pues, aixecant la mirada al cel o dirigint-te al públic, però mai dirigint-te a una altra persona. I, és clar, a partir d'aquí, doncs, és que no s'entén. No s'entén.
Per què es dona tant la poligàmia a la Bíblia?
A veure, jo no sóc biblista.
Jo tampoc, eh?
Per tant, no puc donar resposta al paper de la poligàmia a la Bíblia. Però en el càntic no hi ha poligàmia.
L'erotisme mana per tot arreu, però s'ha callat sempre, no?
Bé, és que el sexe sempre ha fet por a l'Església. I per això, per justificar l'erotisme del càntic, es van inventar que els protagonistes eren els esposos. I, clar, si un noi i una noia fan un amor però estan casats, la cosa ja és correcta. Si és un adulteri, no és correcte. I, bueno, a més, vull dir, aquests esposos es va fer l'al·legoria que l'espòs era Déu i l'esposa era l'Església o l'ànima perfecta. Bé, ha estat una manera d'amagar el contingut de humà i carnal o eròtic, vull dir, que té el càntic dels càntics.
Bueno, tu també, la conclusió la poses més en un drama poètic que en un tractat de sexe.
És que no és un tractat de sexe. És, com t'he dit abans, és una petita obra de teatre. Això, uns nois es coneixen i acaben estimant-se. I al final és també una obra didàctica, i en les conclusions que es treuen al final d'aquesta obra es diu que l'amor de veritat és el que és una donació d'un a l'altre. I, evidentment, sempre gratuïta.
Els somnis eròtics ens els tenim que confessar, ja venen de lluny, no?
Bueno, sí, amor i sexe han significat culpa i pecat durant molts anys.
A Sant Jeroni sembla que li feia vergonya parlar del que traduïa, no?
Bueno, a Sant Jeroni va ser un traductor molt fidel del càntic dels càntics. Allà hi ha determinades paraules, per exemple, al començament. Vull dir, els teus pits són millors que el vi. O en un moment determinat, quan surten al bosc, doncs, la noia li diu al noi, allà et donaré els meus pits. I compte, la paraula que s'utilitza en grec és mastoi, pensa en mastectomia, ho tradueix Sant Jeroni com ubera, ubres, en català, mamelles.
I no hi ha.
Doncs, la Bíblia hebrea canvia les paraules. I diu, en lloc de dir, et donaré els meus pits, diu, allà et donaré les meves carícies. O al començament, perquè les meves carícies són millors que el vi. En lloc de dir, les meves mamelles són millors que el vi. Sant Jeroni ho tradueix correctament. Però només hi ha un punt on ho tradueix, doncs li fa vergonya traduir el que havia entès. Jo me n'entero pues, perquè he llegit el que Fray Luis de León va dir al respecte, oi? Hi ha un moment en què ell diu... ell el que entén diu que el noi li diu amb ella els teus ulls són com els dels coloms, lluny d'allò que s'amaga per dins. Ell havia entès lluny del sexe.
Mare de Déu.
La dona.
Mare de Déu.
Quan, en realitat, vull dir... Fray Luis de León ho diu, els teus ulls mig amagats pels teus cabells. I això, traduir-ho, és l'única cosa que Sant Jeroni no es va atrevir a traduir-ho tal com ell ho va entendre, malament. Però, per lo de més, Sant Jeroni va ser un traductor correcte.
Quina mania de dir-li germana a l'estimada, no?
Bueno, encara ara en determinades cultures, amb les colles d'amics, es diuen germans. No perquè siguin de la mateixa família, sinó en lloc de dir amic meu, amiga meva, germà, germana.
Veure per oblidar ja ve d'antic, eh? Ni el nou un subsole.
Sí, sí, res de nou sota el sol. Sí. Tot està inventat fa molts segles.
Sembla que hi hagi una mena d'abús de l'estimada quan surt a buscar l'estimat, no?
Mira, Hi ha un moment en el càntic que, quan acaben de conèixer, la noia està pensant tot el que voldria fer amb el seu estimat. I llavors, dins dels seus somnis, li passa, doncs, sortiré a buscar-lo. No, he sortit a buscar-lo i he trobat els guàrdies de la ciutat i els hi he preguntat on estava, i al final el troba. Però, vull dir, amb les coses, amb les paraules que surten al càntic o les situacions que surten al càntic es repeteixen, però mai de la mateixa manera. Quan ella surt al carrer de veritat a buscar-lo, també troba els guàrdies de la ciutat. Però en lloc de dir-li on el pot anar a buscar, el que fan és estovar-la i prendre-li i robar-li el vestit, probablement perquè es va resistir. Bé, si li treuen el vestit d'estiu, perquè el celistrón que portava era un vestit d'estiu, doncs no sé si portaria gaire roba interior, que en aquells temps no sé si estava inventada. Potser sí que va quedar nua. Però en lloc diu, doncs que hagués hagut un abús sexual, oi, de la noia.
Noto una mena de búsqueda de la bellesa amb els versos.
Bueno, és que amb els versos i en la construcció de tot el càntic. Per mi, jo no hi... O sigui, al marge de les rimes, de les consonàncies que pugui haver en un poema, que jo no hi puc entrar-hi, doncs perquè desconec l'hebreu, oi? I també, vull dir, tot i conèixer una mica el grec, vull dir, no sé com sonava això. Probablement era una traducció... Bueno, probablement no, era una traducció i, per tant, no hi hauria d'haver-hi rima. Però pel contingut, doncs per mi és és l'obra dedicada a l'amor més maca que jo he conegut.
Aquí, per primera vegada, no presenta els personatges com a pobres. Perquè mira que van cisellades d'or, les germanes.
No, vull dir, a veure, això no és una qüestió de rics ni de pobres, és qüestió d'estimat i estimada. Llavors, hi ha un moment que el cor, referint-se o dirigint-se a la noia, li diu, farem estàtues d'or amb incrustacions de plata. Però, bueno, això no vol dir... O sigui, és tan guapa que em volen fer hasta una estàtua per reproduir la seva bellesa. Però allà l'única persona rica que surt és el rei Salomó.
Ah. Al llarg dels versos veig que sempre es parla de Jerusalem, que és l'antiga Roma, no?, per dir-ho d'alguna manera, quasi bé.
Bueno, no es parla de Jerusalem. Surten les filles de Jerusalem.
Ah.
Que és una manera, en la Bíblia, de referir-se a les noies hebrees.
Yeah.
Però, bueno, si vols doncs, trobar un escenari pel càntic, si el volguéssim representar algun dia, doncs on seria? Doncs, bueno, doncs a Jerusalem, excepte a la segona part del càntic tercer, que té lloc amb un erm.
La república es comença a moure una mica, menysprea el rei.
A veure, quan es va escriure el càntic dels càntics, i d'això fa uns 2.200 anys, el poble hebreu ja feia molts segles que no tenia reis pobles i en aquell moment estava sota domini hel·lènic, els Ptolomeus. En conseqüència, doncs, fer broma sobre un rei propi d'una dinastia desapareguda feia segles, això no representava cap problema polític pel poder. Ben segur que l'autor no hauria fet broma en cap dels que aleshores manaven. Avui en dia, lluny d'Israel i ben a prop d'aquí, per fer broma en els que manen, per fer broma d'un rei, un rapero pot anar a parar a la presó.
Ja.
O sigui...
I en aquella època no, és curiós, no?
Sí, no, bueno, si aquí haguéssim fet broma amb el Guifré el Pilós, tampoc passaria res.
Parles de la consumació de l'amor, però no s'entén que sigui sobre el matrimoni.
És que és una història d'amor laic, això.
Bueno, però això deu ser més bonic que les altres, no? Quasi bé.
Bueno, al final de tot, en les consideracions, o sigui, amb els consells de vida que dona el càntic, doncs no és que beneeixi, vull dir, l'amor fora del matrimoni, el que sí beneeix és que l'amor ha de ser de veritat i gratuït.
Si l'home donés tot per l'amor, ho menysprearíem tot?
Bueno, aquesta és una de les coses que diu al final el càntic dels càntics. Vull dir, el que es gasta el seu patrimoni en dones, comprar-lo en prostitutes, siguin barates, cares o caríssimes, humanament és un desgraciat.
Sembla que es faci l'amor d'amagat aquí, no?
Home, la gent normal mai fa l'amor al mig del carrer.
No, home, això ja ho he pillat, tu. Fins aquí.
De quan en quan hi ha alguna excepció. Però, bueno, vull dir, la parella aquella no estaven casats, ella era l'amant del rei. Encara que tenia el seu propi apartament, sembla, sembla, oi? Però, bueno, escolta, fan l'amor com poden i, per tant, surten al bosc. Surten al bosc i, mira, sense que ningú els vegi.
En la dona troba la pau l'home.
Correcte.
Les aromes a les que fas al·lusió eren els perfums que es feien per evitar les pudors?
No, 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 que va, que va. No té res que veure. Ell, bueno, fa, hi ha moltes referències a les olors, però des del començament ell, per exemple, diu: l'olor dels teus perfums és superior a totes les aromes. Perfum escampat és el teu nom. El nom no fa olor, però metafòricament és molt maco. I també diu: l'olor dels teus vestits és com l'olor del Líban. El Líban era la cosa més maca del món que hi havia pels jueus, Llavors, l'olor fresc i natural d'un cos jove no li calen perfums afegits.
Si es nega el plaer, es pot dir que hi ha ignorància. Això és preciós.
Sí, hi ha ignorància i, sobretot, repressió moral. Fins fa 4 dies, fins fa 4 dies, quan jo era petit, tinc 73 anys, segons l'Església Catòlica, ni dins del matrimoni es podia fer l'acte sexual si no eren finalitats reproductives per donar fills a Déu. Era així?
Ja no, ja. Em costa veure profanitat al Càntic dels Càntics.
Oh, no ho veus, tot és profanitat. Déu no surt per enlloc, tot és laïcitat.
Però, bueno, no deixa de ser un llibre bíblic.
Bueno, perquè el van posar dins de la Bíblia perquè van, entenc jo, van considerar que aquella era una obra literària tan bona, que s'entenia de guardar record perpetu, i el van posar dins dels seus Bíblia, que vol dir llibres.
Yeah.
Després els llibres aquests els hem considerat sants, i ho deuen ser o no, però està allà dins dels llibres dels jueus, perquè és molt bo.
El papa diu que el sexe és una joia. És veritat, això, no? Suposo.
Doncs és així, sempre i quan no se'l rebaixi en la seva dignitat, el sexe.
Diuen també, com a curiositat, ja més profana, que es va tenir que fer una novena per un monjo perquè l'audició sortís, perquè es veu que no podia sortir, no?, el Càntic dels Càntics.
Bueno, això ho va escriure aquí el Jaume Aymar en el pròleg que ha fet a la meva obra, oi? I, bueno, és unes consideracions amables a un comú amic, que és el Josep Maria Canals, que és el prior de la Cartoixa de Montalegre. En realitat, si aquest llibre s'ha fet, és perquè, per una casualitat, juntament amb un amic, un dia vaig conèixer el prior de la Cartoixa de Montalegre, el dia de Sant Bru, que obren perquè la gent pugui, bueno, vagi allà a resar. Jo no hi vaig anar-hi a resar. Jo vaig anar-hi, doncs, perquè volia veure el claustre per dins, que només l'havia pogut veure des de la carena de la Serra de Marina, des de dalt, oi? Vaig anar a veure això. I, per una casualitat, doncs, vaig topar amb ell, i l'amic meu es va enrotllar dient-li: aquest sap el grec, sap el llatí. I, bueno, de la conversa que vam entrar, li vaig dir que feia una colla d'anys escrit una traducció del Càntic. Va veure que del Càntic en sabia almenys tant com ell. I bueno, envia'm la traducció aquesta que has fet, li va agradar, i, bueno, i d'aquí va venir tot.
Les magranes sempre han estat considerades fruita afrodisíaca.
Bueno, no ho sé, però en el cas del Càntic del Càntic, quan ella li diu: et donaré a veure el suc de les meves magranes, doncs és ben clar el que vol dir. Inclús al començament, quan ell a ella, i no al revés, com ens ho havien pintat, ell a ella li diu: els teus pits són millors que el vi, doncs estan parlant de lo mateix.
Ja. Yeah. Consumació de l'amor, però no parla de matrimoni. Perquè hem dit que era laic, no?
No, a més, ella... Sí, ella estava casada, havia consumat l'amor. Havia consumat l'amor amb el rei.
Ja.
Però allò no era amor, vull dir, el rei era el que manava i satisfeia el seu desig sexual en qui li donava la gana. I el Càntic del Càntic el que fa és aplaudir l'amor lliure. En aquest cas, una de les esposes o amants del rei, doncs, es dona lliurement perquè estimen aquell noi.
Tabú, però que és preciós, i ens dona una mica de serenor amb respecte al que ens han ensenyat fins ara. Llegiu el Càntic dels Càntics, la traducció d'en Robert Álvarez Massalías.
Heu escoltat Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa.
Ràdio Estel.
Ja et duré a casa si fa mal temps, ja t'emperaré si un cas tens poc, ja te cuidaré si estàs malalta, de tot cor, de tot cor.
De tot cor.
Ja et duré a casa si fa mal temps, ja t'emperaré si un cas tens poc, ja te cuidaré si estàs malalta, de tot cor. De tot cor.
De tot cor.
Estic a punt d'anar-me'n, més abans de partir et diré que et duc dins el pensament. Des de recordar-te i en els teus elens tot calents de lluny i de prop mateix. Ja et duré a casa si fa mal temps, ja t'emperaré si un cas tens por, ja te cuidaré si estàs malalta, de tot cor. De tot cor.
De tot cor.
I a dalt de l'escenari, quan estic concentrat cantant, jo sempre te tinc present. Perquè m'és necessari, com l'aire que respir necessit, estar amb tu en tot moment. Ja et duré a casa si fa mal temps, ja t'emperaré si un cas tens por, ja te cuidaré si estàs malalta, de tot cor. De tot cor.
De tot cor.
Ja et duré a casa si fa mal temps, ja t'emperaré si un cas tens por, ja te cuidaré si estàs malalta. De tot cor. De tot cor.
De tot cor.
Ja et duré a casa si fa mal temps, ja t'emperaré si un cas tens por, ja te cuidaré si estàs malalta, de tot cor.